Edició migdia.
El servicio del taxi es un servicio público de interés general. Así lo ha dicho y manifestado el Tribunal Supremo y hay que protegerlo. Esto va en beneficio de los usuarios. Así que una VTC por cada 30 taxis o no vamos a parar de movilizarnos.
És Tito Álvarez, portaveu d'un dels principals sindicats del taxi, Elite Taxi, explicant les raons que han dut el sector a mobilitzar-se amb una vaga parcial i una marxa lenta que ha col·lapsat aquest matí al centre de Barcelona, l'aeroport del Prat, i que a més ha causat retencions i problemes de mobilitat a la capital catalana. Milers de taxis han fet una marxa lenta que ha acabat fa uns minuts a les portes del Parlament, on els conductors s'han reunit amb diversos grups. El sector reclama que es mantingui la proporció d'un vehicle de lloguer amb conductor per cada 30 taxis davant la finalització de la moratòria que permet els VTC circular per les zones urbanes. Avui s'han reunit amb grups al Parlament i han mostrat la seva preocupació perquè no tenen cap concreció per part del govern sobre quin model plantegen a partir de l'octubre. Això sí, el conseller Puigneró ja s'ha mostrat disposat a negociar. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 18 de maig de 2022. Els alcaldes de les quatre capitals catalanes reclamen infraestructures que millorin la mobilitat. Marta Patricio.
A un any per les properes eleccions municipals, representants dels quatre ajuntaments han fet balanç de la legislatura i n'han destacat l'excepcionalitat després de 2 anys de pandèmia.
Pedro Sánchez està disposat a reunir-se amb Pere Aragonès i convocar la taula de diàleg.
Sánchez no ha concretat dates, però afirma que vol restablir tan aviat com sigui possible les relacions amb Catalunya. Fonts de Moncloa, però, no creuen que la trobada es pugui celebrar abans de la compareixença de Sánchez al Congrés per parlar del Catalan Gate.
El govern desactiva l'alerta del Pla Especial d'Emergències per pandèmies.
El pla queda ara en situació de prealerta per seguir fent vigilància i seguiment de l'evolució de la Covid-19. La raó és que ja no s'apliquen mesures d'emergència.
En cultura, el Sónar portarà enguany a Barcelona 117 actuacions repartides en 12 escenaris i més d'una seixantena d'activitats.
El Festival Internacional de Música, Creativitat i Tecnologia de Barcelona se celebrarà entre el 16 i 18 de juny a Fira Montjuïc i a Fira Gran Via. I ho fa amb The Chemical Brothers o The Blaze com a caps de cartell.
En esports, Laia Palau diu adéu al bàsquet professional.
L'esportista de 42 anys seguirà vinculada a l'Espar Unigirona, dirigint-ne l'acadèmia. Laia Palau, que ha estat la capitana de l'Unigirona les dues últimes temporades, acumula un total de 33 títols al llarg de 25 anys de carrera, amb una dotzena de medalles amb la selecció.
Fem també un cop d'ull al temps. Avui que l'avís per contaminació a l'àrea metropolitana s'ha estès a la Catalunya central i a les terres de Ponent. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. La temperatura és clarament més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora. Ja tenim valors de 29, 30, 31 graus entre el nord del Segrià, també cap a la zona de la Noguera, i d'altres valors també rondant els 30 graus en punts del Baix Llobregat o també en punts dels Vallesos. Cal dir que aquesta temperatura tendirà a anar a més al llarg del matí d'avui o de cara a les properes hores d'aquest migdia, i s'espera que la tarda sigui força càlida. Ha de fer sol, hi haurà alguns núvols prims que tan sols deixaran el cel entrenyinat i han de créixer avui sí nuvolades en punts del Pirineu i del Prepirineu especialment. I a més, descarregaran alguns ruixats molt febles cap a l'extrem més nord del Pirineu, però també en caurà algun de més intens en punts del Ripollès. De cara a demà, a diferència d'avui, com a conseqüència del vent que bufarà de sud-est, farà que la temperatura màxima quedi més frenada. En qualsevol cas, per tant, demà no s'espera un ambient tan càlid com el d'avui, però tornarem a parlar d'aquesta calor important i destacada a partir de divendres i durant el cap de setmana, quan registrarem temperatures molt i molt altes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de Soibal López, a la redacció Marta Patricio, i coordinant Sònia Queros. Parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Milers de taxistes han col·lapsat aquest matí al centre de Barcelona en una marxa lenta fins al Parlament per demanar que es mantingui la proporció d'un vehicle de lloguer amb conductor per cada 30 taxis a partir de l'octubre. La protesta ha anat acompanyada d'una vaga de 4 hores que ha provocat molts problemes de mobilitat a la capital i l'àrea metropolitana. Els taxistes s'han reunit amb els grups un cop han arribat al Parlament i han mostrat la seva preocupació perquè no tenen cap concreció per part del govern sobre quin model plantegen a partir de l'octubre. Això sí, el conseller Puigneró ja s'ha mostrat disposat a negociar. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. A aquesta hora, a les 2, es dona per finalitzada la vaga de taxistes que ha col·lapsat durant tot el matí al centre de Barcelona i ha tingut incidència també en la mobilitat a l'àrea metropolitana. La protesta, a la qual han participat uns 4.000 taxis, ha consistit en una marxa lenta pel tronc central de la Gran Via de Barcelona, que ha baixat pel passeig de Sant Joan fins a arribar al Parc de la Ciutadella, on s'ha fet ja peu una manifestació fins al Parlament de Catalunya. Allà s'han concentrat a les portes de l'edifici, mentre els representants dels sindicats de taxistes s'han reunit amb diversos grups polítics, entre els quals la CUP i En Comú Podem i el PSC, qui, segons els taxistes, els donen suport en contra de la liberalització de les llicències de VTC. Tito Álvarez és portaveu de l'ITE Taxi.
Mostrando una vez más la potencia y la fuerza que tiene el sector del taxi y dando ejemplo de cómo se puede vencer a los fondos buitre y se les puede plantar cara y se puede dar voz un poco y dar un mensaje que no vamos a permitir que el modelo neoliberal de Madrid se implante en las calles de Barcelona y de todo Cataluña.
De moment, qui és el responsable d'atendre aquesta exigència dels taxistes de limitar els cotxes de lloguer? Conductor, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha dit des de Gironella que està obert a negociar. La protesta s'ha notat amb intensitat a l'aeroport del Prat, on s'han format llargues cues de clients que no estaven assabentats de la vaga i algunes tensions entre taxistes que sí volien fer els serveis. També s'han suspès molts judicis, segons els sindicats. A més de l'ITE Taxi, han participat a la marxa altres organitzacions com Engen Taxi, Indian Taxi, Taxi Companys i Stack.
És un conflicte que fa anys que dura i que la moratòria de 4 anys que establia el decret Ábalos, aprovat el 2018, va aconseguir mitigar. L'1 d'octubre, però, aquesta pròrroga finalitza i deixa en mans de les comunitats autònomes decidir la proporcionalitat de les llicències. És a dir, si mantenen l'actual, si no en fixen cap o bé si n'imposen una de pròpia.
I d'aquí ve l'exigència del sector del taxi. Demanen al govern de la Generalitat que el decret llei que ha d'aprovar al setembre s'ajusti a llei mantenint la proporció d'una VTC per cada 30 taxis. En declaracions a la xarxa, Tito Álvarez, portaveu de l'ITE Taxi, demanava també claredat a l'executiu, concretament al soci Junts per Catalunya, que no s'ha pronunciat públicament i que és el titular del Departament de Territori.
Que Esquerra Republicana sí que ha manifestado que ellos están con el modelo de taxi de proteger al servicio público y Junts per Catalunya no sabemos realmente cuál es su posición, que es la responsable del Departamento de Territori, que es la que tiene que legislar o sacar ese decret llei en el mes de setembre, ¿no? Al señor Puigneró no lo conocemos desde que asumió la conselleria y la vicepresidencia. No hemos tenido el placer de conocerlo todavía.
Álvarez parla més d'un problema afegit, conflicte de competències. La Generalitat diu que és l'àrea metropolitana qui ha de reglamentar les llicències, però cada vegada que la AMB ha intentat posar-hi ordre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho ha tombat.
La vaga ha estat convocada a tot Catalunya i són molts els taxistes que l'han secundada. És el cas de Terrassa, on l'aturada ha complicat molt la mobilitat aquest matí. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
Els taxistes terrassencs han seguit massivament la vaga del sector d'aquest dimecres. De 10 del matí a 2 de la tarda ha estat pràcticament impossible trobar un taxi en servei. Només un parell estaven de guàrdia per si calia fer algun viatge d'emergència. El col·lectiu exigeix que es compleixi la ràtio d'un vehicle turisme amb conductor, els VTC, per cada 30 taxis. La situació a Terrassa, però, no és preocupant. A diferència de zones més turístiques, aquí hi ha molt pocs vehicles VTC i, de moment, no hi ha cap amenaça pel sector. Manuel Egea és membre de Teletaxi Terrassa.
Bueno, perquè són multinacionals grans i bueno, darrere pues, n'hi ha partits polítics i n'hi ha de tot i bueno, no acabarà. Si fos al revés, que fossin els taxis, que tuviese que haver un taxi cada 30 VTCs, ja estaria complit seguro, perquè som pequeños autònoms i estaria complit, però com és són les multinacionals en contra de los pequeños autònoms.
A banda dels taxis que s'han anat concentrant a la parada de la Rambla, una vintena de taxistes s'han desplaçat a Barcelona per participar activament a la marxa lenta.
Notícies en xarxa.
A un any per a les properes eleccions municipals, els alcaldes de les quatre capitals catalanes reclamen infraestructures que millorin la mobilitat. Avui, en un acte conjunt, han destacat l'excepcionalitat que ha tingut la legislatura, marcada pels 2 anys de pandèmia. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Les quatre capitals volen millorar la mobilitat, però mentre Barcelona aposta clarament pels trens i defuig grans infraestructures, Girona està a favor d'ampliar l'aeroport del Prat. El tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Martí, aposta per Rodalies i rebutja ampliar l'aeroport i els Jocs Olímpics d'hivern.
És absurd aquestes grans apostes de l'aeroport més gran d'Europa, l'aeroport més gran de no sé què, l'alta velocitat. Avui el que necessiten les nostres realitats metropolitanes és poder anar a Vic una mica més de pressa del que s'hi anava fa no sé quants anys, quan es va inaugurar la línia fèrrea i el desdoblament. Calen uns Jocs Olímpics d'hivern per desdoblar?
Però l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, sí que vol infraestructures grans, combinades amb les de proximitat.
El corredor del Mediterrani serà el corredor del Cantàbric, perquè sembla que l'Estat farà tot el possible perquè no. I aquest és un tema global que ens afecta l'economia de tots, de tota Europa, en el seu conjunt, també la de Catalunya.
Els alcaldes senten que la pandèmia s'ha menjat 2 anys del mandat municipal. S'han sentit sols a l'hora de gestionar-ne el dia a dia i ara diuen que se'ls ha fet curt.
L'Ajuntament de Barcelona assegura a la xarxa que la implantació d'un peatge urbà és una de les opcions que té sobre la taula el consistori per donar continuïtat a la zona de baixes emissions. Una mesura que fins ara ha donat resultats molt positius, però del tot insuficients per assolir els objectius de reducció de contaminació als quals obliga la Unió Europea. Més detall, Jordi Casino.
En aquest sentit, la directora d'Energia i Qualitat de l'Aire de l'Ajuntament, Cristina Castells, assegura que caldrà anar molt més enllà del que s'ha fet fins ara si es vol arribar a la descarbonització total al 2050. Però també té molt clar que per implantar mesures com la d'un peatge urbà que ja està damunt de la taula del consistori, caldrà que l'Estat l'avali legalment. Ho ha dit a la xarxa.
Que hem d'anar més, segur. Tenim clar que continuen tenint nivells de contaminació a la ciutat i, per tant, som conscients que hem d'evolucionar. Llavors, el que us deia, l'evolució no, hem d'acabar d'analitzar-la quina seria, però tot això són temes que han d'estar analitzats, si més no parlats, cal consens amb altres administracions i inclús amb el propi Estat, que ens doni fortalesa per poder fer un peatge que al final no deixa de ser un impost.
Tot i tenir clar que amb la zona de baixes emissions no n'hi haurà prou per assolir els nivells de contaminació marcats, Castells ha volgut destacar que gràcies a mesures com aquesta, la mitjana de les dades de l'estació de l'Eixample, la de la zona més contaminada de la ciutat, es troba actualment en 10 punts per sota de la xifra de fa 3 anys, quan les dades de mobilitat ja són gairebé idèntiques a les d'aleshores.
I encara en clau municipal, l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, ha anunciat avui que no es presentarà a la reelecció després de 28 anys al càrrec.
García ha estat cap de llista, primer per Convergència i Unió i després per Junts per Catalunya en les darreres 8 eleccions i n'ha guanyat 4 amb majoria absoluta.
El president Pedro Sánchez està disposat a reunir-se amb Pere Aragonès i convocar la taula de diàleg. Així ho ha afirmat durant la sessió de control al Congrés, on no ha concretat calendari, però sí que ha matisat que serà quan ho consideri la part catalana.
Sánchez ha dit que té la voluntat de restablir tan aviat com sigui possible les relacions amb les institucions catalanes.
La confianza que tiene el gobierno de España en restablecer cuanto antes ese diálogo con las instituciones catalanas es total, absoluta y rotunda. Desde luego, el gobierno de España está dispuesto a reunirse, en mi caso, con el presidente de la Generalitat de Cataluña o la mesa de diálogo, cuando considere también la parte catalana.
De totes maneres, fons de la Moncloa no veuen possible que es pugui celebrar la reunió amb Aragonès abans de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats el 26 de maig per explicar el cas d'espionatge amb Pegasus.
Doncs justament en relació amb aquest cas, l'Audiència Nacional ha rebutjat que la Generalitat en sigui acusació popular per manca de legitimació.
El jutge que investiga el cas ha desestimat la petició del govern perquè, segons argumenta, actualment no hi ha legislació perquè les persones jurídiques públiques exerceixin d'acció popular. La interlocutòria va en línia amb la posició de la Fiscalia, que es va oposar a la petició de la Generalitat.
Paral·lelament, l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, i l'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, han presentat un recurs al Tribunal Suprem en contra del president del govern, Pedro Sánchez, i també de l'executiu central per haver estat espiats amb Pegasus.
Torra i Costa demanen que es declari la nul·litat de les intervencions, la vulneració dels seus drets fonamentals i el seu dret al cessament de les escoltes. Si Sánchez no desclassifica els documents rellevants del Catalan Gate, tots dos aleguen que no poden exercir dels seus drets com a presumptes afectats.
En clau internacional, Suècia i Finlàndia han formalitzat aquest migdia a Brussel·les la seva sol·licitud d'ingrés a l'OTAN.
El Parlament Europeu ha aprovat les últimes hores l'adhesió a l'aliança i el govern suec també ha fet oficial de demanda d'entrar en aquesta organització.
Tot plegat a causa de la guerra a Ucraïna, on continua el setge a la ciutat de Mariúpol.
Segons les forces armades ucraïneses, els principals esforços de Rússia es continuen centrant en el setge a la metal·lúrgica amb atacs aeris i d'artilleria contra aquestes instal·lacions, malgrat el desallotjament de soldats dut a terme dimarts.
I el Ministeri d'Exteriors rus ha convocat l'ambaixador espanyol a Moscou, Marcos Gómez Martínez.
S'especula que Rússia podria expulsar el personal de l'ambaixada per la posició espanyola respecte del conflicte a Ucraïna. A principis de mes, Espanya ja va expulsar 25 diplomàtics i membres de l'ambaixada russa a Madrid.
Vols donar suport al comerç local?
Fuig de les multinacionals.
Sí, lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Va, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho destacàvem en titulars. El govern ha desactivat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Pandèmies, que queda ara en situació de prealerta per seguir fent vigilància i seguiment de l'evolució de la Covid-19.
Aquesta desactivació formal i jurídica deriva del fet que ja no s'estan aplicant mesures d'emergència per la pandèmia, amb l'excepció d'algunes mesures preventives de caràcter general, com per exemple l'ús de mascaretes en determinats espais, com el transport públic, els centres sanitaris o les farmàcies. Amb la prealerta del pla se seguirà fent seguiment de l'evolució de la pandèmia i es mantindrà també l'avaluació del risc per avançar-se a possibles impactes si es produeix un empitjorament de la situació.
Encara en relació a la Covid-19, un estudi de l'Hospital del Mar confirma que la infecció és molt més virulenta que no pas la grip en els pacients amb necessitat d'oxigen, malgrat que siguin persones més joves i en més bon estat de salut.
El treball ha analitzat dades de malalts de la primera onada de la pandèmia i les ha comparades amb pacients ingressats per grip dels 3 anys anteriors. En els pacients més greus, és a dir, aquells que ingressen a l'hospital i necessiten oxigen, la mortalitat és 3 vegades superior entre els que ho fan per Covid-19, en comparació amb els que ho fan per grip. Això implica que el cost del seu tractament és el doble que els dels pacients ingressats per grip, amb un sobrecost de gairebé 10.000 euros. El treball el publica la revista Clinical Infectious Diseases i ha estat presentat al Congrés Europeu de Microbiologia i Malalties Infeccioses celebrat a Lisboa.
Encara sobre salut, avui és el Dia Mundial de la Infermeria Oncològica, una especialització clau davant l'extensió del càncer. Només a les comarques gironines es preveu que aquest any es diagnostiquin més de 4.000 nous casos. L'Hospital Josep Trueta de Girona és un dels centres clau en investigació de la malaltia. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Acompanyar, escoltar i entendre què necessita el pacient en cada moment són elements fonamentals en el dia a dia del personal d'infermeria oncològica. Una especialitat que sovint no té el reconeixement que es mereix i que va més enllà de les cures físiques. Així explica la seva tasca la infermera d'hospitalització de l'ICO Girona, Mirta Solà.
És això, acompanyar el procés físic, també apliquem tècniques, evidentment la cura d'infermeria és entenent a la persona com un tot, no? No només és una malaltia, no només és un òrgan, no només és una complicació, no? Sinó que a més de tot això té sentiments, és una persona i que cada persona és un món.
D'aquesta manera, el personal d'infermeria està amb el pacient oncològic al llarg de tot el tractament, sigui quin sigui el seu desenllaç. Un cop es fa el diagnòstic, comença el tractament, l'assimilació de la malaltia, les cures i l'acompanyament del pacient. Un acompanyament on la part emocional es torna imprescindible.
I continuen a contrarrellotge els treballs per restablir el servei de ferrocarrils de la Generalitat, el tram entre Sant Boi i Molí Nou, interromput pel xoc de trens que dilluns va causar la mort d'un maquinista i una 80ena de ferits. Segons les previsions de la companyia, les tasques per retirar els 2 trens s'estan allargant més del previst. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
Els operaris han estat treballant tota la nit per retirar els combois, però les tasques s'han allargat més del previst. La represa de la normalitat en el servei es produirà un cop s'hagi revisat la infraestructura i l'estat de les vies. El jutjat de Guàrdia de Sant Boi ha obert diligències i encara estan a l'espera de rebre informació de la unitat especialitzada dels Mossos d'Esquadra. Es preveu que la investigació no doni resultats immediats, ja que han de valorar totes les possibles causes. El lloc on es va produir l'accident tenia un límit de velocitat de 30 km hora i, per tant, s'haurà de comprovar si la velocitat a la qual circulava el tren de mercaderies i la càrrega que transportava eren correctes. Ahir a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi es va guardar un minut de silenci en record del maquinista que va morir en aquest accident i el consistori ha col·locat les banderes a mitja asta.
Barcelona acull des d'avui i fins divendres la Conferència Mundial d'Educació Superior de la UNESCO, una conferència que ha de servir per reformular les idees i les pràctiques de l'educació superior per tal de garantir el desenvolupament sostenible, tant per al planeta com per la humanitat.
Josep Maria Vilalta, secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, afirma que el principal repte que ha d'encarar la Universitat Catalana és el de la sostenibilitat. Són declaracions a la xarxa.
I la sostenibilitat és un dels aspectes més rellevants. I hem de transformar les universitats perquè atenguin també aquestes demandes, no? És a dir, hem de facilitar que en els estudis universitaris aquestes matèries siguin troncals, hem de permetre, hem de facilitar o hem de promoure que la recerca científica que es fa a les universitats també inclogui els aspectes de la biodiversitat, del canvi climàtic, de l'emergència climàtica. Hem de tenir campus sostenibles.
Aquest és el primer cop que l'esdeveniment se celebra fora de la seu de la UNESCO a París. Barcelona ha estat la ciutat escollida perquè és la seu de la xarxa global d'universitats i centres d'investigació per la innovació. S'espera que 1.600 persones assisteixin presencialment a la conferència d'educació i que 8.000 persones la segueixin virtualment.
I passem pel Ripollès, ja que l'Ajuntament de Campdevànol convertirà les antigues escoles Coll i Verdolet en un alberg municipal. Per fer-ho, consultarà els veïns sobre alguns dels aspectes del nou equipament. El procés culminarà el 28 d'aquest mes. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
Es tracta d'un edifici estructuralment en bon estat que servirà per donar resposta a la creixent demanda turística al municipi. El projecte que l'Ajuntament ha encarregat a l'arquitecte Josep Nelo preveu que el pati sigui una nova plaça pública. Sobre aquest i sobre altres aspectes que puguin beneficiar els veïns, l'Ajuntament vol consultar-los, tal com explica l'alcaldessa Dolors Costa.
El dia de la consulta serà el dia 28 de maig, coincidint amb el que serà la clausura del projecte PIRFER. I es portarà a terme en el centre del poble. Es demanaran tres coses a la gent. Volem que sigui un alberg, que la gent hi pugui participar, que la gent se'l faci seu.
El nou alberg tindrà capacitat per a 50 persones i la idea és rehabilitar l'edifici. Es vol que sigui energèticament sostenible a través de diverses intervencions que s'hi faran. També comptarà amb un espai i un taller per bicicletes. La part del pati que dona al carrer es convertirà en una gran plaça pública per al gaudi de tots els vilatans de Campdevànol.
En clau cultural, avui hem conegut els detalls de l'edició d'enguany del Sonar. 117 actuacions repartides en 12 escenaris i més d'una seixantena d'activitats conformen la nova edició del Festival Internacional de Música, Creativitat i Tecnologia de Barcelona. Un Sonar que enguany torna al seu format habitual i se celebrarà entre el 16 i el 18 de juny a Fira Montjuïc i a Fira Gran Via.
En la programació musical hi haurà esperats retorns d'icones com el legendari duo britànic The Chemical Brothers o The Blaze i nous espectacles especialment creats per al festival com ara els d'Arca, Samantha Hudson, Tartar Helena o Maria Arnal i Marcel Bagés. També hi seran alguns noms rellevants de la música electrònica com The Blaze Madonna o Eric Prydz. Una edició del Sonar on també hi ha previstes actuacions de C. Tangana, Nati Peluso o Morat. El codirector del Sonar, Ricard Robles, ha destacat que la transformació del Sonar més D vol guanyar més audiència.
Abandonem el Palau 4 i ens instal·lem al Palau de Congressos. Creem nous espais, creem nous formats i ho fem amb la vocació d'aspirar a més audiències i a donar veu a altres tipus de formats que realment estan canviant la manera com s'expressen els artistes avui en dia. No? D'alguna manera es dilueixen les fronteres entre festival i congrés i el que proposem és una experiència més completa pel visitant.
La diversitat cultural i els reptes mediambientals són dos dels eixos d'enguany de les activitats programades.
Amb música electrònica, amb els Chemical Brothers, arribem avui als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Laia Palau diu adéu al bàsquet professional. Palau ho ha anunciat aquest matí a Fontejau. L'esportista de 42 anys seguirà, però, vinculada a l'Espart Uni Girona, club en el que ha jugat els últims 4 anys. I ho farà dirigint l'acadèmia que portarà el seu nom.
Deixo de jugar bàsquet. No vull utilitzar la paraula retirada perquè en realitat no em retiro del món del bàsquet. Simplement crec que me'l miraré d'una altra banda. A mi el meu idili amb aquest esport no s'ha acabat i també en part per això ho deixo d'ara, perquè no vull que se m'acabi i vull seguir donant-li coses a aquest esport que està clar que ha sigut la meva vida.
Palau ha estat la capitana de l'Uni Girona aquestes dues últimes temporades. A més de la Lliga Espanyola, ha jugat a França, a Bèlgica, a Austràlia i a Polònia. Acumula un total de 33 títols al llarg de 25 anys de carrera, amb una dotzena de medalles amb la selecció en 19 campionats. Ha estat internacional 314 vegades, xifra que va assolir en els últims Jocs Olímpics celebrats a Tòquio. També en bàsquet, el Barça de Saruna Jasikevičius ja és a Belgrat, on a partir de demà afronta la Final Four de l'Eurolliga, les semifinals. Els blaugranes, que no guanyen el títol continental des de fa més d'una dècada, s'enfronten al Real Madrid en les semifinals de demà. I també en bàsquet, Berni Álvarez renova una temporada més amb el CBT. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona informa Eric Rosique.
El tècnic del Club Bàsquet Tarragona, Berni Álvarez, renova per una temporada més.
Aquesta ja serà la 13a temporada consecutiva que Berni dirigirà la banqueta del CBT. Era una qüestió de timings, la vinculació al tècnic, ja que tenia clar donar continuïtat com a mínim 2 anys a aquesta nova etapa que va començar tot just aquesta campanya. Així doncs, els del Serrallo s'asseguren la primera peça angular de la temporada 2022-2023. Així valorava la vinculació un any més a la banqueta del Club Bàsquet Tarragona, Berni Álvarez.
És un projecte que vam començar l'any passat. Jo tenia molt clar l'any passat que amb els joves que volia treballar un parell d'anys com a mínim. I bueno, de moment pues, així serà, no? El compromís per estar l'any que ve amb l'equip, em sembla encara una mica més ambiciós.
Tot i així, Berni suma ascensos cap a la categoria de bronze estatal i torna a ser capdalt pel projecte tarragoní, on assegura que la temporada entrant el CBT tornarà a lluitar per estar el més amunt possible i ser candidat ferm per ser-hi a les posicions que donen accés a les fases d'ascens.
I aquest diumenge se celebren les eleccions. A la presidència de la Federació Catalana de Futbol hi ha 4 candidats en aquesta cursa electoral. Joan Soteres, que opta a la reelecció, haurà de competir amb les candidatures de Juanjo Isern, Pep Palacios i Àlex Talavera. Avui al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb el candidat Pep Palacios.
I nosaltres no som, amb perdó, no som ningú. Som qualsevol, un president qualsevol, un club qualsevol, que no hem estat mai ni a la Federació Catalana ni a la Federació Espanyola, no tenim cap motxilla. No veiem la Federació Catalana com un centre de negocis i nosaltres el que volem, doncs volem donar una alternativa i aquesta alternativa li hem donat amb els clubs. Fent una metàfora, som un cotxe de sèrie competint un gran premi de Fórmula 1 amb Red Bull, McLaren i Ferrari.
També en futbol, el partit entre la Unió Esportiva Olot i el Tenerife B es podrà veure a la plataforma Xala. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia a la Ciutat Deportiva de Las Rozas. Es jugarà aquest partit d'ascens a la segona federació. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Passejat amb sorpresa. Vaig en bicicleta avui fins a una platja propera. Prenc un camí que fa drecera enmig dels camps per no travessar cap poble i arribar directe fins al mar. Cada pedalada és un guany de llibertat, una nova volta que em permet avançar sentint l'aire fresc. Deixo enrere camps de pomeres, olivets, vinyes, terrenys germs on creix l'herbassegà. Pedalejo 3/4 d'hora fins que veig la pineda que amaga el mar. Fa fresqueta i hi ha poca gent que passeja per la riba. En girar els ulls veig una colla de genets que munten a cavall. Què fan? Sota el casc dels genets endevino les cares de noies i nois adolescents, fins i tot algun nano més petit. Els cavalls entren i surten de l'aigua. No ho havia vist mai, això. Quin espectacle tan magnífic! Alguns s'endinsen sense por, d'altres reculen més tímids, les crineres que s'estarrufen al vent, fan galops de retorn amb l'aigua arran de coll, mentre una filera de cavalls esvels s'esperen damunt la sorra. Em quedo bocabadada davant l'espectacle que es desplega davant meu i m'hi acosto a poc, sense perdre en cap detall. Per un instant tinc el rampell d'apuntar-me a l'hípica. Què vols? Una vegada vaig muntar una euga blanca amb una amiga que fa equinoteràpia i li comento a la professora del grup i diu que m'inscrigui quan vulgui. Sé que no ho faré, però ara mateix estic absolutament seduïda per aquesta visió extraordinària que ni tan sols m'hauria imaginat.
la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Noticias en xarxa. Edició migdia.
El servicio del taxi es un servicio público de interés general. Así lo ha dicho y manifestado el Tribunal Supremo. Y hay que protegerlo. Esto va en beneficio de los usuarios. Así que una VTC por cada 30 taxis o no vamos a parar de movilizarnos.
És Tito Álvarez, portaveu d'un dels principals sindicats del taxi, Elite Taxi, ha explicat les raons que han dut el sector a mobilitzar-se amb una vaga parcial i una marxa lenta que ha col·lapsat al centre de Barcelona, a l'aeroport del Prat, i que ha causat retencions i problemes de mobilitat a la capital catalana al llarg de tot el matí. Milers de taxis han fet una marxa lenta que ha acabat a les portes del Parlament, on els conductors s'han reunit amb diversos grups. El sector reclama que es mantingui la proporció d'un vehicle de lloguer amb conductor per cada 30 taxis, davant la finalització de la moratòria que permet aquests vehicles circular per zona urbanes. Després de la reunió amb els grups, han mostrat la seva preocupació perquè diuen que no tenen cap concreció per part del govern sobre quin model plantegen a partir de l'octubre. Això sí, el conseller Puigneró ja s'ha mostrat disposat a parlar amb tothom. De seguida ho ampliem. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 18 de maig de 2022. Els alcaldes de les quatre capitals catalanes reclamen infraestructures que millorin la mobilitat. Marta Patricio.
A un any per les properes eleccions municipals, representants dels quatre ajuntaments han fet balanç de la legislatura i n'han destacat l'excepcionalitat després de 2 anys de pandèmia.
Pedro Sánchez està disposat a reunir-se amb Pere Aragonès i convocar la taula de diàleg.
Sánchez no ha concretat dates, però afirma que vol restablir tan aviat com sigui possible les relacions amb Catalunya. Fonts de la Moncloa, però, no creuen que la trobada es pugui celebrar abans de la compareixença de Sánchez al Congrés per parlar del cas d'espionatge.
El govern desactiva l'alerta del Pla Especial d'Emergències per pandèmies.
El pla queda ara en situació de prealerta per seguir fent vigilància i seguiment de l'evolució de la Covid-19. La raó és que ja no s'apliquen mesures d'emergència.
En cultura, el Sónar portarà enguany a Barcelona 117 actuacions repartides en 12 escenaris i més d'una seixantena d'activitats.
El Festival Internacional de Música, Creativitat i Tecnologia de Barcelona se celebrarà entre el 16 i 18 de juny a Fira Montjuïc i a Fira Gran Via. I ho fa amb The Chemical Brothers o The Blaze com a caps de cartell.
En esports, Laia Palau diu adeu al bàsquet professional.
L'esportista de 42 anys seguirà vinculada a l'Espar Unigirona, dirigint-ne l'Acadèmia. Laia Palau, que ha estat la capitana de l'Unigirona les dues últimes temporades, acumula un total de 33 títols al llarg de 25 anys de carrera amb una dotzena de medalles amb la selecció.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Avui que l'avís per contaminació a l'àrea metropolitana s'ha estès a la Catalunya central i a les terres de Ponent. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. La temperatura és clarament més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora. Ja tenim valors de 29, 30, 31 graus entre el nord del Segrià, també cap a la zona de la Noguera, i d'altres valors també rondant els 30 graus en punts del Baix Llobregat o també en punts dels Vallesos. Cal dir que aquesta temperatura tendirà a anar a més al llarg del matí d'avui o de cara a les properes hores d'aquest migdia, i s'espera que la tarda sigui força càlida. Ha de fer sol, hi haurà alguns núvols prims que tan sols deixaran el cel entrenyinat i han de créixer avui sí nuvolades en punts del Pirineu i del Prepirineu especialment. I a més, descarregaran alguns ruixats molt febles cap a l'extrem més nord del Pirineu, però també en caurà algun de més intens en punts del Ripollès. De cara a demà, a diferència d'avui, com a conseqüència del vent que bufarà de sud-est, farà que la temperatura màxima quedi més frenada en qualsevol cas. Per tant, demà no s'espera un ambient tan càlid com el d'avui, però tornarem a parlar d'aquesta calor important i destacada a partir de divendres i durant el cap de setmana, quan registrarem temperatures molt i molt altes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció Marta Patricio i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Milers de taxistes han col·lapsat aquest matí al centre de Barcelona en una marxa lenta que ha arribat fins al Parlament per demanar que es mantingui la proporció d'un vehicle de lloguer amb conductor per cada 30 taxis a partir del mes d'octubre. La protesta ha anat acompanyada d'una vaga de 4 hores que ha provocat molts problemes de mobilitat a la capital i també a l'àrea metropolitana. Els taxistes s'han reunit amb els grups al Parlament i han mostrat la seva preocupació perquè asseguren que no tenen cap concreció per part del govern sobre quin model es planteja a partir del mes d'octubre, quan acaba la moratòria actual. Això sí, el conseller Puigneró ja s'ha mostrat disposat a parlar amb totes les parts. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. Fa mitja hora que s'ha donat per finalitzada la vaga de taxistes que ha col·lapsat durant tot el matí al centre de Barcelona i ha tingut incidència també a la mobilitat a l'àrea metropolitana. La protesta en la qual han participat uns 4.000 taxis ha consistit en una marxa lenta pel tronc central de la Gran Via de Barcelona que ha baixat pel passeig de Sant Joan fins a arribar al Parc de la Ciutadella, on s'ha fet ja peu una manifestació fins al Parlament de Catalunya. Allà s'han concentrat a les portes de l'edifici mentre els representants dels sindicats de taxistes s'han reunit amb diversos grups polítics, entre els quals la CUP, en Comú Podem, el PSC, Esquerra i Junts, per demanar-los acords concrets contra la liberalització de les llicències BTC. Tito Álvarez és portaveu d'Elite Taxi.
Y luego Esquerra y Junts per Catalunya, no, como Uber, nos trasladan que están trabajando, que aquí en Cataluña no va a haber el mismo modelo que está en Madrid de Isabel Díaz Ayuso, pero no sabemos esas medidas concretas porque seguimos esperando que nos planten negro sobre blanco. Y bueno, las palabras son muy bonitas, la música suena bien, pero solo suena.
De moment, el responsable d'atendre aquesta exigència dels taxistes de limitar els cotxes de lloguer amb conductor, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha dit des de Gironella que el govern parlarà amb tothom.
Insisteixo, això s'ha de tramitar finalment al Parlament. Per tant, nosaltres escoltar i parlar amb tothom ho farem, però cadascú en el seu temps. Primer hem de també veure a nivell de govern, amb els grups del Parlament i, evidentment, també amb les dues parts del sector, perquè aquí hi ha dues parts implicades. I, per tant, que ningú tingui cap dubte que parlarem amb tothom.
La protesta s'ha notat amb intensitat a l'aeroport del Prat, on s'han format llargues cues de clients que no estaven assabentats de la vaga i algunes tensions entre taxistes que sí volien fer els serveis. També s'han suspès molts judicis, segons els sindicats. A més d'Elite Taxi, han participat a la marxa altres organitzacions com Engen Taxi, Indian Taxi, Taxi Companys i Estac.
De fet, la vaga ha estat convocada a tot Catalunya i són molts els taxistes que l'han secundada. A Sabadell, una vintena de conductors locals han participat a les mobilitzacions a Barcelona, mentre que la resta de vehicles han fet serveis mínims a la ciutat. Ràdio Sabadell, Núria García.
Un dels taxistes de Sabadell que s'ha desplaçat fins a Barcelona és Magno Castillo, que ha apuntat quina és la reivindicació del sector.
L'aturada d'avui és en avís al govern de la Generalitat que nosaltres no podem permetre que el que es va acordar fa 4 anys ara sigui paper mullat.
Actualment a Sabadell i Sant Quirze hi ha 143 llicències de taxis.
Notícies en xarxa.
Fa un any per a les properes eleccions municipals, els alcaldes de les 4 capitals catalanes reclamen infraestructures que millorin la mobilitat. Avui, en un acte conjunt, han destacat l'excepcionalitat de la legislatura, marcada per 2 anys de pandèmia. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Les 4 capitals volen millorar la mobilitat, però mentre Barcelona aposta clarament pels trens i defuig grans infraestructures, Girona està a favor d'ampliar l'aeroport del Prat. El tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Martí, aposta per Rodalies i rebutja ampliar l'aeroport i els Jocs Olímpics d'hivern.
És absurd aquestes grans apostes de l'aeroport més gran d'Europa, l'aeroport més gran de no sé què, l'alta velocitat. Avui el que necessiten les nostres realitats metropolitanes és poder anar a Vic una mica més de pressa del que s'hi anava fa no sé quants anys, quan es va inaugurar la línia fèrrea i el desdoblament. Calen uns Jocs Olímpics d'hivern per desdoblar?
Però l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, sí que vol infraestructures grans combinades amb les de proximitat.
El corredor del Mediterrani serà el corredor del Cantàbric perquè sembla que l'Estat doncs farà tot el possible perquè no. I aquest és un tema global que ens afecta l'economia de tots, de tota Europa, en el seu conjunt, també la de Catalunya.
Els alcaldes senten que la pandèmia s'ha menjat 2 anys del mandat municipal. S'han sentit sols a l'hora de gestionar-ne el dia a dia i ara diuen que se'ls ha fet curt.
Encara en clau municipal, l'Ajuntament de Barcelona assegura a la xarxa que la implantació d'un peatge urbà és una de les opcions que té sobre de la taula aquest consistori per donar continuïtat a la zona de baixes emissions. Una mesura que fins ara ha donat resultats molt positius, però del tot insuficients per assolir els objectius de reducció de contaminació als quals obliga la Unió Europea. Més detalls, Jordi Casino.
En aquest sentit, la directora d'Energia i Qualitat de l'Aire de l'Ajuntament, Cristina Castells, assegura que caldrà anar molt més enllà del que s'ha fet fins ara si es vol arribar a la descarbonització total al 2050. Però també té molt clar que per implantar mesures com la d'un peatge urbà que ja està damunt de la taula del consistori, caldrà que l'Estat l'avali legalment. Ho ha dit a la xarxa.
Que hem d'anar més, segur. Tenim clars que continuen tenint nivells de contaminació a la ciutat i, per tant, som conscients que hem d'evolucionar. Llavors, el que us deia, l'evolució, no? Hem d'acabar d'analitzar-la quina seria, però tot això són temes que han d'estar analitzats, així més no parlats, que el consens doncs, amb altres administracions i inclús amb el propi estat, que ens doni fortalesa per poder fer un peatge que al final no deixa de ser un impost.
Tot i tenir clar que amb la zona de baixes emissions no n'hi haurà prou per assolir els nivells de contaminació marcats, Castells ha volgut destacar que gràcies a mesures com aquesta, la mitjana de les dades de l'estació de l'Eixample, la de la zona més contaminada de la ciutat, es troba actualment en 10 punts per sota de la xifra de fa 3 anys, quan les dades de mobilitat ja són gairebé idèntiques a les d'aleshores.
I avui hem sabut que l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, no es presentarà a la reelecció després de 28 anys al càrrec.
García ha estat cap de llista, primer per Convergència i Unió i després per Junts per Catalunya en les darreres 8 eleccions i n'ha guanyat 4 amb majoria absoluta.
I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. El Comitè Olímpic Espanyol veu avenços en els contactes privats que manté amb l'Aragó i Catalunya de cara als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. A més, el comitè manté el termini del 20 de maig per decidir sobre la candidatura.
Des del COE constaten un apropament i diuen que la negociació va bé. Per això, només un comunicat en què el seu president Alejandro Blanco manifesta que continuarà treballant en la preparació de la documentació necessària per la presentació del projecte de candidatura conjunta.
El president Pedro Sánchez està disposat a reunir-se amb Pere Aragonès i convocar la taula de diàleg. Així ho ha dit durant la sessió de control al Congrés, on no ha concretat, però, calendari. Això sí, ha matisat que serà quan ho consideri la part catalana.
Sánchez ha dit que té la voluntat de restablir tan aviat com sigui possible les relacions amb les institucions catalanes.
La confianza que tiene el gobierno de España en restablecer cuanto antes ese diálogo con las instituciones catalanas es total, absoluta y rotunda. Desde luego, el gobierno de España está dispuesto a reunirse, en mi caso, con el presidente de la Generalitat de Cataluña o la mesa de diálogo cuando considere también la parte catalana.
De totes maneres, fonts de la Moncloa no veuen possible que es pugui celebrar la reunió amb Aragonès abans de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats el 26 de maig per explicar el cas d'espionatge en Pegasus.
Justament en relació amb aquest cas, l'Audiència Nacional ha rebutjat que la Generalitat sigui acusació popular, diuen per manca de legitimació.
El jutge que investiga el cas ha desestimat la petició del govern perquè, segons argumenta, actualment no hi ha legislació perquè les persones jurídiques públiques exerceixin l'acció popular. La interlocutòria va en línia amb la posició de la Fiscalia, que es va oposar ja a la petició de la Generalitat.
I l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, i l'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, han presentat un recurs al Tribunal Suprem, en aquest cas contra el president del govern, Pedro Sánchez, i l'executiu central, per haver estat espiats amb Pegasus.
Torra i Costa demanen que es declari la nul·litat de les intervencions, la vulneració dels seus drets fonamentals i el seu dret al cessament de les escoltes. Si Sánchez no desclassifica els documents rellevants del Catalan Gate, tots dos aleguen que no poden exercir dels seus drets com a presumptes afectats.
En clau internacional, Suècia i Finlàndia han formalitzat aquest migdia a Brussel·les la seva sol·licitud d'ingrés a l'OTAN.
El Parlament suec ha aprovat les últimes hores l'adhesió a l'Aliança i el govern suec també ha fet oficial la demanda d'entrar en aquesta organització.
Tot plegat a causa de la guerra ucraïna, on continua el setge a la ciutat de Mariúpol.
Segons les forces armades ucraïneses, els principals esforços de Rússia es continuen centrant en el setge a la metal·lúrgica amb atacs aeris i d'artilleria contra aquestes instal·lacions, malgrat el desallotjament de soldats dut a terme dimarts.
I el Ministeri d'Exterior rus ha convocat l'ambaixador espanyol a Moscou, Marcos Gómez Martínez.
S'especula que Rússia podria expulsar el personal de l'ambaixada per la posició espanyola respecte del conflicte a Ucraïna. A principi de mes, Espanya ja va expulsar 25 diplomàtics i membres de l'ambaixada russa a Madrid.
I ara fes-li una al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor en resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern ha desactivat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Pandèmies, que queda ara en situació de prealerta per seguir fent vigilància i seguiment de com evoluciona la Covid-19.
Aquesta desactivació formal i jurídica deriva del fet que ja no s'estan aplicant mesures d'emergència per la pandèmia, amb l'excepció d'algunes mesures preventives de caràcter general, com per exemple l'ús de mascaretes en determinats espais com el transport públic, els centres sanitaris o les farmàcies. Amb la prealerta del pla, se seguirà fent seguiment de l'evolució de la pandèmia i es mantindrà també l'avaluació del risc per avançar-se a possibles impactes si es produeix un empitjorament de la situació.
Encara en relació a la pandèmia, un estudi de l'Hospital del Mar confirma que la infecció per Covid-19 és molt més virulenta que la de la grip en pacients amb necessitat d'oxigen, malgrat que siguin persones més joves i en més bon estat de salut.
El treball ha analitzat dades de malalts de la primera onada de la pandèmia i les ha comparades amb pacients ingressats per grip dels 3 anys anteriors. En els pacients més greus, és a dir, aquells que ingressen a l'hospital i necessiten oxigen, la mortalitat és 3 vegades superior entre els que ho fan per Covid-19 en comparació amb els que ho fan per grip. Això implica que el cost del seu tractament és el doble que el dels pacients ingressats per grip, amb un sobrecost de gairebé 10.000 euros. El treball el publica la revista Clinical Infectious Diseases i ha estat presentat al Congrés Europeu de Microbiologia i Malalties Infeccioses celebrat a Lisboa.
Continuen a contrarrellotge els treballs per restablir el servei de ferrocarrils de la Generalitat al tram entre Sant Boi i Molí Nou, interromput pel xoc de trens que dilluns va causar la mort d'un maquinista i una vuitantena de ferits. Les tasques per retirar els dos trens s'estan allargant. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
Els operaris han estat treballant tota la nit per retirar els combois, però les tasques s'han allargat més del previst. La represa a la normalitat en el servei es produirà un cop s'hagi revisat la infraestructura i l'estat de les vies. El jutjat de Guàrdia de Sant Boi ha obert diligències i encara estan a l'espera de rebre informació de la unitat especialitzada dels Mossos d'Esquadra. Es preveu que la investigació no doni resultats immediats, ja que han de valorar totes les possibles causes. El lloc on es va produir l'accident tenia un límit de velocitat de 30 km hora i, per tant, s'haurà de comprovar si la velocitat a la qual circulava el tren de mercaderies i la càrrega que transportava eren correctes. Ahir a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi es va guardar un minut de silenci en record del maquinista que va morir en aquest accident i el consistori ha col·locat les banderes a mitja asta.
Barcelona acull des d'avui i fins divendres la Conferència Mundial d'Educació Superior de la UNESCO. La trobada ha de servir per reformular les idees i les pràctiques de l'educació superior per tal de garantir el desenvolupament sostenible.
Josep Maria Vilalta, secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, afirma que el principal repte que ha d'encarar la Universitat Catalana és el de la sostenibilitat. Són declaracions a la xarxa.
I la sostenibilitat és un dels aspectes més rellevants. I hem de transformar les universitats perquè atenguin també aquestes demandes, no? És a dir, hem de facilitar que en els estudis universitaris aquestes matèries siguin troncals, hem de promoure que la recerca científica que es fa a les universitats també inclogui els aspectes de la biodiversitat, del canvi climàtic, de l'emergència climàtica. Hem de tenir campus sostenibles.
Aquest és el primer cop que l'esdeveniment se celebra fora de la seu de la UNESCO a París. Barcelona està la ciutat escollida perquè és la seu de la xarxa global d'universitats i centres d'investigació per la innovació. S'espera que 1.600 persones assisteixin presencialment a la conferència d'educació i que 8.000 persones la segueixin virtualment.
I l'Ajuntament de Campdevànol convertirà les antigues escoles Coll i Verdolet en un alberg municipal. Per fer-ho, consultarà els veïns sobre alguns dels aspectes del nou equipament, un procés que culminarà el 28 d'aquest mes. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
Es tracta d'un edifici estructuralment en bon estat que servirà per donar resposta a la creixent demanda turística al municipi. El projecte que l'Ajuntament ha encarregat a l'arquitecte Josep Nelo preveu que el pati sigui una nova plaça pública. Sobre aquest i sobre altres aspectes que puguin beneficiar els veïns, l'Ajuntament vol consultar-los, tal com explica l'alcaldessa Dolors Costa.
El dia de la consulta serà el dia 28 de maig, coincidint amb el que serà la clausura del projecte PIRFER. I es portarà a terme en el centre del poble. Es demanaran tres coses a la gent. Volem que sigui un alberg, que la gent hi pugui participar, que la gent se'l faci seu.
El nou alberg tindrà capacitat per a 50 persones i la idea és rehabilitar l'edifici. Es vol que sigui energèticament sostenible a través de diverses intervencions que s'hi faran. També comptarà amb un espai i un taller per bicicletes. La part del pati que dona al carrer es convertirà en una gran plaça pública per al gaudi de tots els vilatans de Campdevànol.
We'll be right back.
Obrim pàgina cultural avui amb els detalls de l'edició d'enguany del Sónar. 117 actuacions repartides en 12 escenaris i més d'una seixantena d'activitats conformen aquesta nova edició del Festival Internacional de Música, Creativitat i Tecnologia de Barcelona. Un Sónar que enguany torna al seu format habitual. Se celebrarà entre el 16 i el 18 de juny a Fira Montjuïc i Fira Gran Via.
En la programació musical hi haurà esperats retorns d'icones com el llegendari duo britànic The Chemical Brothers o The Blaze. També hi seran alguns noms rellevants de la música electrònica com The Blaze, Madonna o Eric Prydz. El codirector del Sónar, Ricard Robles, ha destacat que la transformació del Sónar més D vol guanyar més audiència.
Abandonem el Palau 4 i ens instal·lem al Palau de Congressos, creem nous espais, creem nous formats i ho fem amb la vocació d'aspirar a més audiències i a donar veu a altres tipus de formats que realment estan canviant la manera com s'expressen els artistes avui en dia. No? D'alguna manera es dilueixen les fronteres entre festival i congrés i el que proposem és una experiència més completa pel visitant.
La diversitat cultural i els reptes mediambientals són dos dels eixos d'enguany de les activitats programades.
Canviem de terç i parlem de dansa, ja que el coreògraf i ballarí Sergi Alavés reivindica un edifici que dignifiqui el Museu de les Arts Escèniques i que permeti exposar la gran quantitat de peces emmagatzemades. El ballarí ha fet aquesta reivindicació en la presentació del fons de la companyia de dansa Sergi Alavés d'Atzopardi, cedit íntegrament a la institució. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El fons consta de, entre d'altres coses, 200 peces de vestuari, gairebé 1.000 programes de mà, 400 reportatges fotogràfics, 200 cartells, gravacions dels 164 espectacles de la companyia i objectes escenogràfics. Tant Cesc Gelabert com Lídia Atzopardi entenen que el millor lloc per preservar el material és el museu, però Gelabert ha reivindicat que cal que sigui exposat.
Per mi és molt important que tinguem un museu de les arts escèniques, que ja el tenim, però és que no pot ser que encara no tinguem un lloc per mostrar les coses. Necessitem un lloc d'exhibició. Necessitem tenir una memòria. Necessitem tenir una memòria. L'art escènic és efímer, com tu dius, i necessitem poder-la reflectir, poder-la estudiar, poder-la comparar.
Tant des de l'Institut del Teatre com des del museu, es confia que hi haurà la implicació política necessària per posar en marxa la construcció d'una seu en no més de 2 anys. De fet, ja s'han rebut peticions de companyies històriques com Comediants per rebre els seus fons.
I avui se celebra el Dia Internacional dels Museus amb una vuitantena d'activitats programades a 43 municipis. A Olèrdola, l'Alt Penedès, el Museu d'Arqueologia ja ha notat al llarg del matí un increment de visitants. Canal 20 Olèrdola, Armand Beneito.
La jornada de portes obertes a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, que es viu avui dins de la commemoració del Dia Internacional dels Museus, es nota i té una incidència en la xifra de visitants. Així ens ho ha explicat aquest matí Núria Molís, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia.
I sempre es nota aquesta gratuïtat, doncs, que aporta molts més visitants. Darrerament, potser el Dia Internacional dels Museus és molt més conegut gràcies a la Nit dels Museus, que se celebra en entorns urbans i que realment és una aposta que ha tingut molt èxit, no?, d'obrir a la nit tots a una sèrie de museus.
El jaciment es pot visitar de manera gratuïta en el seu horari d'obertura fins a 5:45 de la tarda. El Dia Internacional dels Museus es celebra el 18 de maig des de 1977 i des de la seu d'Olèrdola del museu es creu que en els darrers anys és una jornada útil per sensibilitzar als seus visitants i a la població de la importància dels museus en el desenvolupament de la societat.
I és moment pels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Laia Palau ha dit adéu al bàsquet professional. Palau ho ha anunciat aquest matí a Fontajau. L'esportista de 42 anys seguirà Palau vinculada a l'Espar Unigirona, club en el que ha jugat els últims 4 anys, i ho farà dirigint l'acadèmia que porta el seu nom.
Deixo de jugar bàsquet. No vull utilitzar la paraula retirada perquè en realitat no em retiro del món del bàsquet. Simplement crec que me'l miraré d'una altra banda. A mi el meu idili amb aquest esport no s'ha acabat. I també, en part, per això ho deixo d'ara, perquè no vull que se m'acabi. I vull seguir donant-li coses a aquest esport que està clar bueno, que ha sigut la meva vida.
També en bàsquet, el Barça de Serona Xacique Vicius ja és a Belgrat, on a partir de demà afrontarà la Final Four de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Els blaugranes, que no guanyen un títol continental des de fa més d'una dècada, s'enfronten al Real Madrid en les semifinals. I també en bàsquet, Berni Álvarez renova una temporada més amb el CBT. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, informa Eric Rosique.
El tècnic del Club Bàsquet Tarragona, Berni Álvarez, renova per una temporada més.
Aquesta ja serà la 13a temporada consecutiva que Berni dirigirà la banqueta del CBT. Era una qüestió de timings, la vinculació al tècnic, ja que tenia clar donar continuïtat com a mínim 2 anys a aquesta nova etapa que va començar tot just aquesta campanya. Així doncs, els del Serrallo s'asseguren la primera peça angular de la temporada 2022-2023. Així valorava la vinculació un any més a la banqueta del Club Bàsquet Tarragona, Berni Álvarez.
És un projecte que vam començar l'any passat. Jo tenia molt clar l'any passat que amb els joves que volia treballar un parell d'anys com a mínim. I bueno, de moment així serà, no? El compromís per estar l'any que ve amb l'equip, vam ser encara una mica més ambiciós.
Tot i així, Berni suma ascensos cap a la categoria de bronze estatal i torna a ser capdalt pel projecte tarragoní, on assegura que la temporada entrant el CBT tornarà a lluitar per estar el més amunt possible i ser candidat ferm per ser-hi a les posicions que donen accés a les fases d'ascens.
I aquest diumenge se celebren les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol i hi ha 4 candidats en aquesta cursa electoral. Joan Soteres opta a la reelecció i haurà de competir amb les candidatures de Juanjo Isern, Pep Palacios i Àlex Talavera. Avui al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb el candidat Pep Palacios.
I nosaltres no som, amb perdó, no som ningú, som qualsevol, un president qualsevol, un club qualsevol, que no hem estat mai ni a la Federació Catalana ni a la Federació Espanyola, no tenim cap motxilla, no veiem la Federació Catalana com un centre de negocis, i nosaltres el que volem, doncs volem donar una alternativa, i aquesta alternativa li hem donat amb els clubs. Fent una metàfora, som un cotxe de sèrie competint un gran premi de Fórmula 1 amb Red Bull, McLaren i Ferrari.
També en futbol hi haurà rua per Barcelona si l'equip femení del Barça guanya la Champions. La final és dissabte i si les blaugranes reediten el títol, diumenge hi haurà una celebració de les jugadores pels carrers de la ciutat, segons que ha explicat l'alcaldessa Ada Colau. Colau ha fet públic també que Barcelona instal·larà una pantalla gegant per veure la final de la Champions de dissabte al centre de la ciutat, tot i que encara no ha concretat el lloc. I un darrer apunt en futbol, el partit entre la Unió Esportiva Olot i el Tenerife B, d'ascens a segona federació, es podrà veure diumenge al migdia a la plataforma Xala. I això és tot pel moment.
Gràcies, perdona, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Sé que és possible que m'estimis o no, no m'esperaré una altra tardor. Sé que és possible que ho deixem demà, però no ens hauria de preocupar. Si vols, quedem per sopar i fem veure que no sabem com acabarà. Si vols, fem que ens és igual, però els dos sabem que ens morim de ganes de quedar. Cada matí et regalo temps, el més valuós que tinc. Si vols fer veure que no sabem què volem els dos i acabem fent l'amor com si ho anessin a prohibir. Si vols, quedem per sopar i fem veure que no sabem com acabarà. Si vols, fem que ens és igual, però els dos sabem que ens morim de ganes de quedar. Ja no sé com dir-te que
kodu norka mangodu lehenengo pausua bere ala iztuko da sua.
sopar i fem veure que no sabem com acabarà. Si vols, fem que ens és igual, però els dos sabem que ens morim de ganes de quedar.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. El Comitè Olímpic Espanyol veu avenços en els contactes privats que manté amb l'Aragó i Catalunya pels Jocs Olímpics d'hivern de 2030 i manté el termini del 20 de maig, que va fixar com a límit, per decidir sobre la candidatura, segons han explicat fonts del comitè a la CNN. Les mateixes fonts constaten també un apropament i diuen que la negociació va bé. D'aquí que el Comitè Olímpic hagi emès aquest dimecres un comunicat en què el seu president, Alejandro Blanco, manifesta que continuarà treballant en la preparació de la documentació necessària per a la presentació del projecte de candidatura conjunta i continuant també al mateix temps amb els contactes necessaris amb els responsables dels governs implicats. Altres qüestions, la Generalitat desactiva l'alerta del pla d'emergències engegat per la Covid. El Procicat seguirà fent seguiment de la pandèmia després de gairebé 300 reunions del comitè tècnic. La desactivació formal i jurídica del pla arriba ara, perquè ja